en el 2008, un comando compuesto por 5 de los peores locutores que andan sueltos por la calle fueron encarcelados en un estudio de radio por un programa que no habían grabado. No tardaron en intentar fugarse de donde se encontraban recluidos. Nunca pudieron. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven y graban un programa quincenal. Si usted está sintonizando Radio Bronca y los encuentra, quizá pueda escucharlos.
El equipo V de Vivienda. Cada domingo de 6 a 7 en el 104.5.
Bueno, ja estem una tarda més, no? Un diumenge més aquí al programa de Ràdio de Vivienda, eh? Què tal, com esteu?
Molt bé.
Bene, bene.
Què tal, tenim el Paco, el micro taronja, el senyor taronja.
Molt bona nit.
Molt bona nit,
ja és de nit.
Senyor naranja.
Senyor naranja.
Venia, sí.
El micro, el senyor verd, el senyor Paulo.
Seguro que és verde.
Benvingut.
Un color estrany.
Un altre dia, benvingut. El micro groc a la Clara.
Ah, Maria, què tal?
I el micro blau al senyor
Carles i la seva guitarra.
És el cantautor de poble. Avui s'ha transmutat amb un nou personatge. Això que esteu sentint és la invitada del dia, que
farem
és la seva
favor.
Guitarra.
És
avui és el programa 40 i cantarem les 40 i les cantarem en directe.
I el Carles disfrutarà dels seus 5 minuts d'èxit a Ràdio Bronca.
Sí, sí, ho estava esperant tota la vida.
Bueno, avui tindrem un programa al número 40, no, Paco? Tu
sí.
Que sempre, tu és la unitat de dades.
Avui fem els 40.
Molt bé, molt bé.
Los 40 chaparrones. 40 principals.
40 ladrones.
I què tindrem avui? Per exemple, bueno, parlarem de la trobada de xarxes locals de creixement que va tenir lloc el passat 17-18 d'octubre al Poblenou, a la casa, al centre social ocupat de la Teixidora. I què més? Parlarem... Bueno, allà es van discutir diverses coses, entre altres com, no, pues, d'habitatge,
no? Sí, es
van
fer diferents coses i jo parlaré d'unes quantes coses i el Pablo d'habitatge.
Sí.
Més concretament d'habitatge.
Molt bé, i també, doncs, no sé, què teniu per aquí vosaltres?
Bueno, ahir vam assistir a una concentració de la plataforma d'afectats per les hipoteques impossibles de pagar i factibles de llançar la brossa. Vam estar allà i, bueno, farem una mica la crònica... no oficial ni oficiosa. Perquè, bueno, vam estar allà en directe, ho vam veure amb els nostres propis ulls i vam participar i ho explicarem una mica.
Vale, també bueno, la Clara
Jo també us porto xitxa, us porto una jornada reivindicativa que van tenir lloc ahir a Gràcia.
Guai.
Per protestar contra el tancament d'una plaça, bueno, ni diuen plaça però de fet està vallada i tancada, o sigui que, bueno, anaríem parlant d'espai públic, espai privat, places. En tot cas, la plaça es diu de les dones del 36.
Que manda que tu vines. Molt bé, això... El gran hermano ha entrado.
Esto es sumario y lo demás son índices.
I, bueno, com ja sabeu, com sempre, no? Que tenim... Hòstia, clar, per això havia de posar la cançó de... Clar, és que mai me'n recordo.
De Condos, oi?
No, no, la de... Clar, clar, la nostra.
Ah,
la, bueno, la de... No, la de...
Eso me suena!
Claro. Doncs això, no? Que...
A
ver, a ver. Venga, tenim...
Oh, oh. de puta mare, tio.
Que com sempre tenim les línies obertes. La línia per la que podeu trucar és el 93 359 49 00.
Correcte.
359 49 00.
Correcte.
Si ens truques ens faràs molt feliç i a més t'enduràs una samarreta de no tindràs casa en la puta vida.
Fashion total.
Fashion total.
Fashion, fashion.
Remasteritzada.
Groga, yeah. Groga.
I remasteritzada.
Si no estàs escoltant el programa en directe, però vols participar d'alguna manera, proposar-nos temes a tractar, invitats a portar el programa o qualsevol estupidesa que s'estigui passant pel cap, ens pots enviar un correu a
radiovdevivienda@gmail.com.
Al Paco li passava alguna cosa pel cap, no?
No, lo de estupidesa.
Acceptem crítiques de qualsevol tipus. Des
fins i tot, comentaris intel·ligents.
Fins i tot. Fins i tot com feia un...
Insults, també.
Sí, de tot. O sigui, jo coneixia un noi que feia una putadilla quan era petit, que agafava una merda, l'embolicava en caca, en paper de periòdic, i li prenia foc, i la deixava al portal, picava, i quan sortia la dona, què passa? O l'home, doncs trepitjava el paper de periòdic, que a dins hi havia una caca. Mother has to iron his shirt, then she sends the
kids to school, sees them off with a smoke. I si no n'has tingut prou amb escoltar-nos en directe, també ens pots sentir al podcast de Ràdio Bronca, que www.radiobronca.info, a l'apartat podcast, òbviament, i trobaràs el nostre programa penjat. També tenim un blog.
Al radiovdevivienda.blogspot.com, on anem penjant aquestes penjades.
Bueno, dir-vos que avui farem un parell d'estrenes, una nova secció de breus, que serà Ojo al Dato, que aquí el que intentarem és donar peixet, però només una mica ojos al datos.
Ojos al datos?
Ojos sí, al datos, perquè hem pensat que les notícies de la premsa tradicional no ens interessen, però anuncien coses que són interessants de saber.
Ah, això mateix. I l'altra sorpresa i l'altra cosa, l'altra nova cosa és sorpresa.
Què és?
És una superproducció, és una superproducció a la ràdio. Ja ho veurem, ja ho veureu.
En estos momentos estás escuchando la radio V de Vivienda en Radio Bronca 104.5 de la FM. Desde acá, desde La Pampa, desde Argentina, desde Buenos Aires, reciban un caluroso saludo y abrazo de todos los argentinos. Que les vaya lindo. Chao, locos.
Sin dinero, cansado de ver como el banco embarga todo lo que tengo. He decidido esconder el botín y cumplir condena, que no me da pena venir de gratis en la trena. Con domicilio fijo, soy un penado pijo, sin mujer y sin hijos, hipotécate tú. Con domicilio fijo, soy un penado.
Bé, ahir va tenir lloc la concentració de plataforma la plataforma afectats per la hipoteca impossible de pagar. Entre les 5 i les 8 de la tarda, més o menys. Uh-huh. Bueno, l'acte va constar d'una concentració que va començar amb un acte, diguéssim, lúdic. Va tocar el grup Brincadeira, uns timbalaires, uns batuqueros molt canyeros que estan sempre en les mogudes socials recolzant, no?, amb la seva música. I després, tot seguit, van fer una espècie d'assemblea. Bueno, també va parlar gent afectada, gent de la plataforma, que explicava una mica el seu cas particular, però amb la perspectiva de com tractar-ho com un problema col·lectiu. I després, tot seguit, vam veure un vídeo que ha produït membres d'aquesta plataforma, que es diu l'ADN de la burbuja immobiliària, no es diu així?
Sí, sí. Que es pot veure de moment a Vimeo, si no el tornen
a censurar.
I també a YouTube i a...
I després
a Hangar també.
I bé, es diu l'ADN de la burbuja immobiliària, i posant això a Sant Google el trobareu. És un vídeo de 15 minuts, al YouTube és una versió més curta, de 4, I bueno, és un vídeo que reflexa perfectament quin és l'origen de la bombolla immobiliària i les conseqüències.
I les conseqüències, sobretot. Mm. També es va veure un vídeo de l'agrupació nacional
de deudors habitacionals
de Xile, Anda Xile, que bueno, si busqueu vídeos també són molt interessants, els vídeos que van passar, una gent molt motivada, per dir-ho d'alguna manera. Bé, els lemes principals de campanya era, primer, que es reivindicava la dació en pagament. La dació en pagament és una figura que existeix en el dret civil, diguéssim, però que no s'aplica a les hipoteques. Simplement és tornar al pis, tornar les claus del pis, a canvi de l'anul·lació del deute, no? Aquesta era una de les principals reivindicacions. Una altra de les reivindicacions també molt interessant era que, bueno, explicar una mica o deixar en evidència el sistema polític que ha donat, bueno, una quantitat, jo donaré una quantitat aproximada, però em sembla que és molt més gran, que són 100.000 milions d'euros. Aquests 100.000 milions d'euros que s'han donat als bancs, amb aquests 100.000 milions d'euros s'haguessin pogut expropiar, comprar en subhasta, etc., 700.000 pisos, que és una quantitat bastant gran. I, bueno, sobretot el que va ser la manifestació, jo crec que l'eix central era una crida a l'autoorganització i a fer coses de forma col·lectiva, no? Que de forma col·lectiva som molt més potents del que podem ser individualment. Ja hi ha alguns casos de famílies hipotecades que han trobat alguna solució a través de la reivindicació col·lectiva, les diverses accions que s'han fet, i era tot una mica... mogut per aquesta necessitat de fer les mogudes col·lectivament. Des de luego, bueno, jo crec que és bastant evident que tot el tema hipotecari, tota la bombolla hipotecària ha estat una acció premeditada pels bancs i ha estat una acció recolzada pels propis governants, no?, que a més veuen condonats els seus deutes com a partits, no? Els bancs els hi regalen els deutes perquè després no facin mesures que vagin en contra seva. Uh-huh. Perdó. I bé, es tracta també de jo crec que de deixar palesa la humanitat de les persones que s'han hipotecat, sobretot en contra d'aquella història negra que corre pel carrer, de que bueno, eren unos ilusos, se tragaron la mentira i ara que carguen con ella. I això no és del tot cert. Primer perquè bueno, després del decret Boyer i després de la llei d'arrendaments urbans, un lloguer simplement era difícil d'accedir-hi, no?, amb les garanties complementàries que et demanaven, amb la possibilitat d'anar al carrer fora, etc., no? Això ho explicava la Graciela. que era una de les hipoteques que havia estat de lloguer i clar, sempre havia d'anar saltant de pis en pis i per això va decidir hipotecar-se. Després una altra història és que ells, que de fet això, jo vull fer una anàlisi sobre això. Els bancs et deien, si és que el tipus d'interès està molt baix, sí, clar, estava baix en el primer any d'hipoteca, després en el segon van començar a pujar, no? I va ser les pujades d'interès el que van arrastrar un munt de gent. Perquè això després ho diu la ministra Corredor, que diu que ara és el momento para hipotecarse porque el tipo está bajo. Sí, bueno.
Pero si es el tipo variable, eso dices tú. Es la trampa.
Y además es a tipo variable y encima tiene la cláusula suelo, que sí puede subir indefinidamente, pero bajar hay un tanto por ciento muy limitado para bajar. Entonces, siempre te subirá. O sea.
I bueno, amb un ànim festiu i de sobretot de trobar-se amb la pròpia dignitat, jo crec que va ser un acte que va valer la pena, no? I bueno, la societat segueix molt adormida, però jo crec que això és molt necessari perquè la gent s'enganxi.
I és que és això, molt adormida i també molt, molt condicionada per, jo crec, el seu egoisme, perquè és el que comentaves abans, d'això de que, bueno, és que ningú l'ha obligat, ningú... És que això és realment, és, que algú pensi això, bueno, això ja per començar demostra molt poca solidaritat, no? I que, bueno, como yo me he jodido, tú te jodes.
El que passa, el rerefons que hi ha, és a dir, la primera reacció de la gent quan hi ha una plataforma del que sigui, ciutadana del que sigui, que està demanant una ajuda o un canvi, com que aquestes ajudes i aquests canvis acostumen a ser per subvencions, la gent està... O sigui, el que hi ha de fons és que els governs primer han donat un munt de diners, allò que parlaven, que podia haver-se convertit en compra de pisos per fer un parc públic de lloguer, però primer en quan ha arribat la crisi han hagut d'ajudar els bancs, han hagut d'ajudar els grossos, i llavors la gent pensa, si ara ajuden també a d'altres, també m'ho trauran a mi, perquè és que, o sigui, aquest és el problema de fons. O sigui, la gent pensa que si una part de la ciutadania protesta, el que està demanant és
contrapartides,
no? Econòmiques. I en aquest cas no és això. És a dir, la primera cosa que es demana és sobretot la dació en pagament. Clar. que no el govern no hauria de donar calés, sinó que els bancs haurien d'assumir que els deixarien de cobrar.
És que de fet, si els bancs,
que és una cosa molt diferent,
si els bancs demanen un frau a les societats taxadores perquè pugessin el que era la valoració del pis, se l'haurien de menjar ells, aquesta valoració, no?
És fraudulent, i a més
que s'haurien
de menjar...
No,
perdó. Que s'haurien de menjar, que, o sigui, han hipotecat per 40 quilos i ara els hi entreguen les claus i els hi diuen que encara els hi diuen els 20 que no, sí, que no val el pis.
I després costes judicials
i costa, bueno, exacte,
interessos que van augmentant.
És a dir, totes les petites trampes dels bancs, que clar, llavors després, quan un grup de ciutadans protesta, sembla que el que estiguin demanant és calés, i
això
no, el que estan demanant són mesures totalment justes. Deies, perdó?
No, ja se m'ha ido, no.
I a la mani va anar bastanta gent. Com va ser l'assistència?
Bueno, va ser baixeta perquè, bueno, el que passa sempre, no? Hi ha un factor també molt important, i jo crec que això és una pedra de toc de moltes mudes, que és la pròpia vergonya. És a dir, sentir-te com a, en part culpable i en part com si no tinguessis dret a reivindicar, no? I jo crec que aquest és un component fort. Va ser bastant fluixeta, s'ha de dir.
Sí, i avui és igual, doncs, un parell de centenars amb el moment que més hi havia, a part del parell de centenars suplementari que quan toca la brincadeira de guiris que passen per allà i comencen a fer fotos. Sí. Però vull dir, de gent que hi va anar, diguéssim, per la convocatòria, doncs serien 200 persones, i d'aquestes 200 persones segurament molts no som gent que hipotecats, sinó...
Solidaritzats.
Sinó gent solidària amb problemes d'habitatge. Que el problema de fons també és aquest, és a dir, també és veritat que per molt que hi hagi llegenda urbana i tal i qual, també és veritat amb el tema de les hipoteques pont i en molts casos que hi ha hagut molts que sí que s'han ficat, diguéssim, voluntàriament i d'una manera egoista, o d'una manera, és a dir, com, no sé, com d'una manera, diguéssim, més buscant el prestigi que buscant de solucionar la necessitat vital de l'habitatge, no? I, però Però clar, és que no són aquests els que estan a la plataforma d'hipotecats. Vull dir, aquests, amb més vergonya o amb menys, ja partien d'una situació bastant millor. I la majoria de la gent que està agafada, diguéssim, totalment hipoteorcada, no? com també feien servir això, o hipoteatracada, hi havia un hipoteatracados, no? que
sortia.
O hipoatracados, això, hipoatracados. Pues clar, la gent que s'ho ha menjat, diguéssim, amb més cruesa, és la gent que treballaven al sector de la construcció o a sectors que d'alguna manera han estat lligats al tancament, diguéssim, de moltes obres, i és la mateixa gent que, clar, que llavors cobraven molt bé i ara no troben feina perquè no es pot construir més, perquè s'havia construït massa. I a la vegada, pues això, vull dir, entre l'Euribor i l'atur, pues, les hipoteques creuades aquestes, o sigui, los avales solidarios que li deien, tot això, o sigui, és una part concreta de la gent hipotecada la que realment ha sigut putejada, diguéssim, per diferents...
Però vaja, que jo crec que el missatge que ha d'arribar és aquest, o sigui, que no és gent que se n'aprofita perquè s'ha ficat en la hipoteca.
Els de la plataforma no, el que passa és que com que hi ha alguns que estan hipotecats, això, amb hipoteques pont per millorar, o sigui, que deixaven el seu pis i es ficaven sense acabar de pagar-lo, i es ficaven en un altre i...
Sí, pam. Bueno, presto és la minoria,
però aquesta...
no?
Tampoc... O gent que aprofitava la hipoteca per comprar-se un cotxe nou, perquè clar, el banc els hi permetia i els hi donava...
No, però el cas és que aquesta és la crònica d'un fracàs col·lectiu. És a dir, és un fracàs en el que ens hi va ficar aquell dictador que portava bigoti, com es deia?
Paco.
No, el que vino després.
Josep Maria.
José Maria.
Josep Maria.
El que
Josep
hablava
Maria.
El català en el lavabo.
Josep Maria. A casa li deien Josep Maria.
És un fracàs col·lectiu en el que ens hi va ficar aquesta gent. Bueno, li deien tochocràcia, no? O dictadura del tocho.
Bueno, jo crec que la ley Boyer també, eh?
I clar, ja són societats. Però és que és un fracàs que... qui es menja aquest fracàs és dels hipotecats, els més dèbils i els més febles, això. I després la resta, sense haver-se hipotecat, també hem vist, pues, això, com per necessitar... O sigui, necessitaven que els lloguers estiguessin altíssims per poder col·locar encara més hipoteques. I clar, o sigui, el fracàs en si és el fracàs del sistema i la gent, diguéssim, que s'ha vist hipotecada o putejada per la crisi, pues, és lògic que vull dir que s'ajuntin en plataformes i és bo que
i és
solidàriament doncs els moviments socials estem una mica no tinguem aquest diguéssim, aquest prejudici de que si s'havia hipotecat que s'ho mengi, no? O sigui, depèn de qui i de com.
És que fins i tot és necessari perquè no es torni a repetir. Clar, que aquesta és també una és una altra, és una prevenció també.
Sí, sí.
Bueno, recordem que es reuneixen cada diumenge a les 5 de la tarda, pot ser?
Sí, sí. Aquest diumenge i el següent no es reunien, però...
No, aquest, el següent sí.
No, el següent és el dia 1, que és festiu, no? I no es reuneixen. El següent serà el dia 8. El 8 de novembre. És la propera reunió a les 5 de la tarda, a les 4
diumenges,
o a les 5 de la tarda.
Diumenges, jo crec que és a les 5 de la tarda, però si no podeu mirar afectadosporlahipoteca.com.
Sí.
I al carrer Magdalenes número 13, Espai Social Magdalenes.
Allà es continuen reunint i
continuen
endavant. Ara hi ha hagut un petit ressò, va sortir una miqueta a TV3, una miqueta al País també han tret una mena de reportatge sobre el tema. Però clar, tot i així, és evident que són temes tabús per als mass media i que per molt que facin no ho trobareu en el quiosco així...
En los mainstream.
Es que hay como muchos factores que hace también que la gente no se acabe de movilizar. Mucho es desconocimiento y la vergüenza. La vergüenza individual del fracaso, de no puedo pagar el piso y la gente pues se queda en casa y no sabe muy bien qué hacer. Y luego ahí yo creo que hay mucha gente que no sabe que la dación en pago aquí no existe. Porque es que lo oyes en los medios. Claro. O sea, que la gente dice, no, yo miré al banco cuando no pueda pagarlo y doy las llaves. Pero es que no es verdad. Sí. O sea, no pueden hacer esto.
Sí, hay mucha gente.
Eso no es obligatorio para el banco. Es una figura que existe y el banco si quisiera la aplicaría.
Sí, pero que no
pero
se aplica.
No es obligatorio.
Ya. No, claro, no fuese obligatorio.
Que hay
mucha gente que cree esto. Sí. La mayoría de los hipotecados lo que dicen es eso. Cuando no pueda pagarlo ya iré al banco y se quedará con el piso. Pero no es verdad. Y yo creo que esto es algo que sí que hay que transmitir, que la gente no sabe. O que no es tan extendido.
Y que el banco se queda con el piso, y pero
te sigue reclamando la deuda. Es que ya es el colmo de los colmos.
En todo caso, antes de hipotecarse, lea detenidamente las instrucciones de uso y en caso de duda, no consulte a su banquero.
Y no dejen las hipotecas al alcance de los niños.
anem a posar un temeta musical. Bueno, vull presentar la cançó que posarem ara, i és una cançó de Habeas Corpus que es diu La razón del poder, y bueno, que és muy bonita y que la compusió en un momento muy bonito de su vida.
De Radio V de Vivienda, que genio me mola.
Vaya cambio de música, ¿no?
És que la música és això, la música són canvis, són estats d'ànim, són etapes de la vida, són drogues.
A mi m'agraden les cançons d'amor que estàs posant avui.
Veritat.
Sí, se'ns està enamorant el Marcos.
Sí.
Bé, doncs...
De la muerte.
A la pròxima te'n vas fora, eh?
Vale.
Bé, doncs seguim endavant amb el programa i jo us volia parlar d'una plaça que han inaugurat fa relativament poc a Gràcia, i és la plaça de les dones del 36. I és una plaça prou peculiar perquè, principalment, hi han instal·lat una sèrie de reixes, de valles, tot el que és una plaça que durant determinats moments de la seva vida estarà tancada, i per tant és una plaça que podríem dir que és semi-privada. Doncs en aquesta plaça ahir es van fer unes jornades reivindicatives i una acampada contra el tancament d'aquesta plaça. Si ens remuntem una miqueta, explicarem el perquè d'aquestes jornades reivindicatives i el perquè resulta tan greu que una plaça... que una plaça que és sinònim d'espai públic, doncs estigui privatitzada. En el Peri de Gràcia del 1985 es declara que aquest espai ha de ser una plaça. Per tant, no estem parlant ni d'un solar, ni d'un pati interior, ni de res de tot això. Estem parlant d'una plaça, amb tota la seva definició de plaça que conlleva això. I el 2004 s'aprova el projecte per fer aquesta plaça al districte i urbanisme. I aquest projecte que s'aprova el 2004 no inclou aquestes tanques. És un espai obert, un espai de pas, un espai on les veïns i veïnes de Gràcia pues, podrien fer la seva vida. Recordem que el districte de Gràcia és de PSC, Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa. Aquí no es salva ningú, I el 2 d'octubre es reforma el projecte d'aquesta plaça, quan ja no havia de passar pel ple, és a dir, afegeixen una sèrie de modificacions d'esquena a tothom, sense que se sàpiga, i és en aquest moment on s'afegeix el tema de les tanques perquè es pugui tancar durant la nit. Les primeres a aixecar, fer el crit al cel amb aquesta nova modificació del projecte són les mateixes dones del 36. Les dones del 36, recordem, és una entitat que es va crear el 1997 i és una entitat de dones que van estar lluitant durant la guerra, dones republicanes que van estar lluitant durant la guerra civil per la llibertat i pel reconeixement de la dona. I es crea aquesta associació per, primer, donar veu a aquesta història que ha estat molt silenciada, perquè, bé, com diuen elles mateixes, després, durant la Guerra Civil, les dones van perdre dues guerres, no? Van perdre la República i van perdre el feminisme i tot el que s'havia anat treballant durant la Segona República. I, bueno, aquesta associació, de fet, es va dissoldre el 2007 perquè eren dones ja molt grans, i per motius obvis doncs es van dissoldre. Però tot i així, una portaveu de dones del 36, bueno, diferents, van emetre un comunicat dient que si la plaça és un reconeixement a la llibertat, com és que l'Ajuntament ha decidit posar-hi reixes? Que les reixes en recorden a les presons on elles hi van passar gran part part de la seva vida i on van ser torturades i engarjolades. I que si en aquell moment eren les reixes de la presó les que van fer que es moguessin i que aixequessin els punys, avui unes altres reixes són les que les obliguen a expressar els seus sentiments. Jo només amb el comunicat de les dones del 36 ja se'm posa la pell de gallina i crec que són, bueno, exposen clarament els motius pel què posar una plaça al nom de dones del 36 i a la vegada ballar-la resulta una aberració brutal. Si anem a l'Observatori de Gràcia, que és la gent que també està movent tot aquest tema, ells exposen tres punts. El primer punt és el que la memòria històrica no s'enreixa, compartint amb el tema de les dones del 36. El segon punt és que la plaça és un espai públic per definició i no pot ser privat. I el tercer punt és que reivindiquen que no és un fet aïllat, sinó que la vila s'està convertint en un aparador turístic a mans d'immobiliàries i amb el beneplàcido de l'Ajuntament. I bé, només per tot això doncs ja val la pena dir que no estem d'acord amb el tancament de les places. Per què? Per què es produeix aquest tancament? Doncs, bé, si teniu la sort o la desgràcia de passar per la pseudoplaça que us estic comentant, està allà al carrer Torrent de l'Olla amb Sant Àgueda, podreu veure que els pisos de nova construcció que han fet amb el mateix projecte tenen un to molt semblant a la plaça. De fet, comparteixen els colors, les formes, és tota la mateixa arquitectura postmodernista rara. Aquí l'arquitecto Paulo igual...
No lo conozco.
Igual puedes hacer un mea culpa en nombre de todos los arquitectos, Dios mío. I bé, l'estil de la plaça...
Ja l'he hecho muchas veces, pero...
L'estil de la plaça, un dels participants de les jornades el va catalogar de patio de talego. I realment és una mica així, perquè
sí,
és tota de ciment.
Sí, he visto ahora la foto y sí, es una plaza dura y encima con unas rejas que da un poco de miedo
sí,
incluso,
sí, sí.
Es como...
sí. I bé, el fet de que sigui un estil idèntic als dels pisos que ha construït la immobiliària la constructora Vertix, és immobiliària o constructora? Bueno, Vertix, fa que ja en donin una idea de per què es tanca aquesta plaça. I, de fet, els pisos es venien com pisos amb accés a un pati interior, de fet, perquè no, és un pati privat, allò, no és una plaça. Per tant, en el moment que és una sobrevaloració dels pisos, és un afegit, dintre del preu dels pisos, doncs estàs comprant també la teva parcel·la de privacitat de plaça, no? Estem parlant de pisos que arribaven al 1.202.000 euros.
Com?
1.202.000... Dios mío! 1.202.000 euros. Esto, un loft.
200 milions de pessetes,
mm-hmm.
pot ser?
Mm-hmm.
Allà.
Això a Gràcia, Vila Popular de Gràcia.
popular.
Popular.
Però bueno, per les butxaques més ajustades us podria deixar...
De nevera per riu,
eh? Popular del banco, popular.
Us puc deixar un piset de dos habitacions pel mòdic preu de 486.900 euros. Ai, és nada. Aquests són els més baratos.
No sé, jo ja estic per mossegar el micro... Per...
No, és que és indignant, no? O sigui, fan servir el nom de... O sigui, queden molt escarronosos ells amb això de les dones del 36, queden amb el callejero, que clar, que com que no s'assembla al de Santander, perquè som d'esquerres aquí, no? I Santander són fatxes. Vale? Mm-hmm. I això s'ha de notar el callejero. Però després resulta que, bueno, que fan aquestes coses, no? O sigui, és que és com el tema de la plaça Orwell, no? Que en principi George Orwell era un lluitador... antifeixista i antiestalinista com cal, i bueno, i la seva plaça és el primer lloc on van posar les càmeres de vigilància, sí, sí. Aquesta, bueno, de vigilància de tafaneig, no?
Tal qual.
I és curiós perquè, clar, a mi em ve al cap que és que vaig passar, no sé si us ho vaig comentar, per la, acabava aquest, ahir mateix, precisament, o acaba, no, acaba el dia 30 d'octubre, crec, l'exposició del Cerdà, una exposició que fan a la Diputació, és una exposició molt petita, però que parla de la vida del Cerdà, de l'Ildefons Cerdà, i del seu plan, diguéssim, no només de l'Eixample de Barcelona, sinó de tot. Tenia també unes idees sobre tota la conurbació amb la resta de la província, etc. És molt bastant interessant, perquè el Cerdà aquest va ser un diputat progressista, un tio bastant, per la seva època, pues bastant de lo més respectable, no? Mm-hmm. I l'exposició està bastant curiosa, a més explica, bueno, altres coses ja històriques de les guerres carlistes i tal, no? Però bueno, la qüestió és que allà es veu, pues, com si diguéssim, o sigui, tota aquesta, tant a finals del segle passat com al 36, no? Hi havia una Barcelona lluitadora, una Barcelona històrica de protesta i revolucionària, valgui la paraula, no? I ara l'Ajuntament el que fa és, doncs, pur... Bueno, això, callejero, no? El que fan és...
De fet, a Gràcia ja s'han implantat diferents mesures perquè la gent no es pugui reunir a les places de forma tranquil·la. Diuen que són mesures contra el botellón, però de fet el que estan intentant evitar és que la gent no emeti sorolls que no paguen impostos, com si diguéssim, perquè les terrasses del bar estan permeses i el soroll de les cadires no molesta ningú, representa, però sí que a determinada hora passen els de Beceneta, mullen tots els bancs, de fet han tret la majoria de bancs de la plaça del Sol, per exemple, i després de Beceneta arriba a la Urbana i finalment l'última mesura és el toque de queda final, és a dir, no aniràs a la plaça perquè no hi podràs anar perquè les tancarem. El que és més espantós de tot això és que sigui, bueno, que estem anant a més, no? Hi han porters automàtics a la... Clar, la gent que entra a les finques aquestes de nova construcció ha de passar per la plaça, per tant, hi ha uns porters automàtics a baix, a fora de la plaça, és bastant surrealista tot plegat. I per què dic lo dels sorolls que paguen impostos i sorolls que no paguen impostos? Doncs ahir mateix un altre noi que va participar de les jornades reivindicatives comentava de si no són més sorolls els que pateixen els veïns de Travessera de Dalt amb l'autopista que tenen davant amb els cotxes, no? Uh-huh. Que, de fet, hi va haver tota una campanya per soterrar el carrer, l'autopista, i com eren les pancartes? Doncs eren llençols pintats a mà, amb sprays i penjats als balcons. Com és la campanya contra els sorolls de les places? Doncs són cartells pagats per l'Ajuntament a tot color, amb quadradet, marcadet i perfectes. Sí. Aquí podem veure una miqueta com es mouen els interessos i de fet és això, que l'Ajuntament sempre intentarà que la seva... El que he intentat amb tot el tema del soroll de les places és aconsegueixo que els veïns ho vegin com un problema, pensen les seves pancartes que jo els hi dono i que les maquesto i són a color, són molt boniques i tal. Per tant, la gent acaba assumint que és una demanda veïnal el fet de que no es pugui accedir a les places de la nit i després jo tinc les mans lliures per ballar una plaça. I també recordar que la balla, que això és curiós, la reixa que tanca aquesta plaça l'ha pagat Vèrtix. O sigui, la immobiliària. O sigui, que ja està...
Esto es que quiere decir que es suyo. O sea,
claro, es que ja està...
Estem arribant a la paranoia 1984, Això ja ens aporta bastant. Sí. Perquè jo havia vist el que tu deies de Plaça del Sol, era molt, vaig veure molt fort que els urbanos feien aixecar la gent.
Sí, sí.
Sí, sí, estàs sentat
i, i amb la porra a la mà.
Que estàs assentat, no estàs ni bevent alcohol i et fan aixecar.
Et fan aixecar-te. I però això ja ho vaig veure xungo, però això és un pas més.
És la por que la gent s'organitzi pel seu compte, ho han de tenir tot controlat, tot regulat, i fins i tot l'espai de vida social l'han de tenir pautat i perquè
doncs,
tot el que s'escapa...
La vida social, l'Ajuntament Socialista aquest, em sembla que no...
I aquí, no aquí, li agradaria, aquí, o aquí no, a mi això és un estalinisme. Això és estalinisme a poc a poc.
Les formes de control social són molt sofisticades.
Sí, sí,
són molt sofisticades.
Cada
i cada cop fan servir menys, per exemple, menys presència policial, però mitjançant unes altres formes.
Uh-huh. Sí, com això que deies dels cartells, o sigui, és obvi.
I bueno, però tot això, com sempre que hi ha males notícies, també hi ha persones que lluiten perquè aquestes coses no passin, o almenys no passin silenciosament, i aquestes persones són, per exemple, la gent de l'Observatori de Gràcia, que van aconseguir fer una jornada reivindicativa juntament amb l'Associació de Veïns de Dones de la Plaça de Dones del 36, bueno, i va passar-se gent de diferents cases de la vila, de la Casa de Muntanya, de l'Agrupació de Joves de Gràcia, etc., agrupaments també del barri. Molta gent es va anar passant per les jornades reivindicatives aquestes dient que no hi estan d'acord, que si una plaça és una plaça ha de ser pública i ja s'ha de poder utilitzar, si no estem parlant d'una altra cosa. I si aquest espai està catalogat com a plaça, ha de ser per la vila. En fi.
Et ve de llarg ja, perquè això primer es va assajar a la Vila Olímpica i després van començar a fer els interiors de l'Eixample, els interiors
dels
interiors d'Illa.
Bueno, és política de l'Ajuntament, a part de que esto passe en Gràcia, en el Raval li estan haciendo lo mismo.
Sí. Ja s'ho trobaran.
I bé, ahir també una organitzadora va dir que en un sol dia, que avui no guanyarem la guerra, però tampoc la perdrem, així que continuarem anant a la plaça a reivindicar-la i a dir que ha de ser de tots.
Abans que es m'oblidés, i ja que parlàvem de places presons i tal i qual, volia fer un recordatori sobre el tema de l'Amadeu Caselles, que no se'ns passi, que, bueno, que
doncs,
ens solidaritzem plenament amb totes les protestes que estan havent amb solidaritat amb l'Amadeu. Perdoneu que m'atabalo. Aviam, ara passem a la... Com dèiem abans, el tema de la xarxa pel decreixement, que va haver-hi una reunió el 17 i el 18 a la Teixidora, 17 i 18 d'octubre, i llavors durant el dissabte es van fer una sèrie de grups temàtics. Jo en parlaré de tots, menys del que parlarà després el Paulo,
que el presentaré jo,
que és el grup d'habitatge, i també el diumenge, que jo no hi vaig anar, però tu sí. Llavors el dissabte, ja dic, així per sobre, no? O sigui, va haver un grup sobre economia, que després a la tarda, doncs, quan es van presentar, diguéssim, una mica les conclusions de lo que s'havia parlat i bueno, bàsicament es tractava d'unes jornades per dinamitzar diferents iniciatives i per integrar interessos concrets de la gent en diferents temes.
Bueno, poca conya, que no, sí. Bueno, si estaves tu, però hi va sortir un iaio a les presentacions,
sí,
que deia que era un iaio que havia sigut propietari d'una cooperativa i que venia a donar la seva experiència, perquè clar, un producte sense bon preu i no sé què, no sé quants, que no valia la pena.
Sí, estava molt bé perquè se'l veia d'una banda dintre de l'esquema, diguéssim, sí, així, del sistema en si, però molt, bueno, molt proper a fer coses noves, no? A xarxes aquestes de cooperatives, sobretot això, el cooperativisme. Doncs a la part d'economia es va parlar de lo que, dels naps. Jo la primera, és la primera vegada que he sentit parlar dels naps.
La hortaliza, dices.
No, la hortaliza no era. Bueno, sí, clar. Sí. Però el nucli autònom públic, els nuclis autònoms públics, és això, el NAP, que bueno, es calculava pues, això, que es podien anar formant entre 20, 30, entre 20 i 30 persones, que eren bueno, una manera de definir doncs aquestes cooperatives d'autogestió, no? Que tenien dintre del NAP, doncs tocaven tant el tema del salut, l'habitatge, la higiene, el transport, l'educació, etc. Van plantejar doncs van discutir sobre els problemes que amb els que es trobarien aquests NAPs i les variables que poden canviar també i també, bueno, pues això, es va parlar de cooperatives de consum, etc. Es va parlar també de monedes socials, el tema del com era jo, del seny, ecoseny?
Ecoseny.
El ecoseny, no? Ecoseny. Que es fa servir al Montseny. Ah, sí. I es va, i és que és això, vull dir, el bo d'aquestes dues jornades va ser doncs conèixer moltes coses que estan en marxa i que són prou interessants. I després les xarxes d'intercanvis, no? A nivell d'economia. A la part d'alimentació, sobretot també té bastant pes el que està fent el SAC, no? Salut, autogestió i
comunitat.
El SAC, que també tenen el menjador cooperatiu a l'Espai Social Magdalenes, on
Madalena.
Sí, on fem les reunions, nosaltres, els hipotecats, etc. Doncs també estan al SAC. I llavors vam parlar dels recursos de tot aquest tema de les cooperatives de consum, també, de les mancances dels diferents col·lectius, tot això al grup d'alimentació. Després, al grup d'educació es va fer un mapeig de Barcelona, un mapeig així de lo que hi ha a nivell d'educació, les escoles lliures, la xarxa d'intercanvi de coneixements, que crec que és a Gràcia,
la xarxa,
sí, la xarxa d'educació lliure, i després les universitats lliures, no?, que està la de Sants, no, i la de fa menys temps acabada, diguéssim, d'inaugurar, de la Rimaia, no? Uh-huh. El carrer Casanova 17. Es va parlar dintre del tema d'educació, doncs, de diferents tallers, diferents propostes. Es va parlar del concepte de facilitadors, més que de bueno, el concepte en si de facilitadors de l'educació. Es va parlar de cuina, de fer tallers de cuina, i es va parlar també de fer, curiosament, lligat amb la notícia d'abans, de fer aquests tallers i aquestes actuacions, doncs, fer-ho als parcs, no?, i fer-ho a espais oberts. I es va parlar, doncs, clar, la concepte fonamental dintre del grup d'educació era la conscienciació, no?, la conscienciació de la ciutadania, i etc. I després, al grup de comunicació, van sortir algunes idees bastant curioses i, bueno, curioses, bastant motivadores. Una era la de fer un anuari, això el Marc va proposar, fer un anuari amb un format comunicable que fos, bueno, cada any recollir, diguéssim, tot el que s'ha fet a nivell de xarxa per al creixement i a nivell de moviments socials en general. Clar, és un currazo, però clar, quan et trobes cada any que surt l'anuari dels anuaris, diguéssim, de les grans empreses i de les administracions, doncs estaria bé també fer un anuari nostre, entre cometes. Després, l'Edu també de la xarxa per al creixement i de creixement.net de la web va parlar de fer un magazín també electrònic que fos també que mantingués una mica la informació i de tot el que hi ha al voltant de la xarxa i dintre de la xarxa. I també vam parlar d'això, de fer síntesis de directoris i també al grup de comunicació va venir gent de Múrcia, de Madrid, de enlescalles.wordpress.com, de Radio Vallecas, de wifi.net, també van venir els de wifi.net, de que ens van explicar una mica, doncs, també com estava anant tot el tema de wifi.net. I bé, i ja paro, que ja porto una hora. Parles tu ara, Paulo, és el tema de vivienda, d'habitatge, que es va fer un grup també a part.
Ah, no sabia, sí, si estàvem, bueno, perdó, no sabia si estàvem a 59 segons o 59 minuts.
Bueno, yo trataré primero, explicaré un poco lo que dijo el Paco de la parte de vivienda que se hizo el sábado, que era un poco analizar y conocer qué era lo que se estaba haciendo ahora mismo. Bueno, estas trovadas eran locales, o sea, era de Creixement y era solo de Barcelona, porque se han ido haciendo otras por el resto de comarcas. Bueno, en el del sábado, en el tema de vivienda, pues se habló de... se presentaron algunos proyectos de repoblación, de masovería y de ocupación. Masovería urbana y masovería rural también. Y luego el domingo, yo estuve en este grupo de vivienda y el resto de los grupos pues también, cada uno se fue creando como sus proyectos o llevando a cabo cada uno de los proyectos que salieron el sábado por la tarde. El domingo, que fue solo de mañana, se hizo todos juntos como la definición de los proyectos que salían de cada una de las temáticas, de las 5 temáticas que había, 6 temáticas. Y luego se hizo pues cada grupo, cada temática, y de cada grupo de trabajo que salía se ha reunido y se ha quedado, por ejemplo, en el que estaba yo de documentación, se ha quedado ya para el día 5, creo.
Sí, el día 5, sí, el día 5 en el InfoSpy, seguramente.
En el InfoSpy, vale, esto no lo sabía todavía el sitio. Se crearon de vivienda, se crearon como el sábado salieron 3 temas, que ya he dicho, bueno, repoblación, documentación, habitaje y masovería urbana y ocupación. Con que masovería urbana y ocupación ya hay unos grupos en funcionamiento. Uh-huh. Puedes encontrar más información en la página
en decrescimen.net
o en pueden.cat también, uh-huh. Están relacionadas. Y luego, bueno, salieron 2 grupos de trabajo, que era repoblación rural y documentación habitaje. La de repoblación rural tampoco me voy a extender mucho porque probablemente tendremos un invitado la próxima semana.
Yo si quieres puntualizo sobre este tema porque hablé con Enrique, es el chico que está metido concretamente en este grupo. Y bueno, me comentó pues eso, que que se está creando este grupo, que el día 14 se reúnen en el InfoSpy de Gracia y que bueno, que se puede añadir todo el mundo que quiera. Y que bueno, también nos ha dado un teléfono, un móvil también, porque por si quiere la gente llamar para tener información más cercana, que es el 647-391-059, o enviar un correo a pudem@pudem.cat. Como comentaba Pablo, en el próximo programa, el 8 de noviembre, seguramente estará aquí y ya hablaremos más en profundidad.
Sí, en profundidad. Y luego estaba documentación habitaje, que... no sé qué pasa.
¿Ha pasado algo?
Me he perdido. No, estaba documentación habitaje, que estábamos el Marcos y yo también. Y bueno... Fijamos la próxima reunión para el día 5, el 5 de noviembre en InfoSpy seguramente, y es para ir trabajando cada una de las posibilidades que hay en el ámbito urbano y rural, alternativas a las que hacen los políticos. Ya estamos un poco cansados de esperar que ellos solucionen los problemas, lo que tenemos que hacer es buscar nosotros alternativas y dejarnos de historias.
Alternativas libertarias.
No, pues sí, documentarnos más sobre la ocupación, aunque ya hay sobre colectivos que ya lo hacen.
Masovería que no es masovería tan conocido. Urbano,
o las cooperativas de cesión de uso. Cesión de uso y las cooperativas normales, ¿no? Pero...
Sí, pero al final las cooperativas normales acaban en hipotecas. Sí, bueno, sí. Está bien como difusión de al final lo que son.
Sí, no, pero las 3 así potenciales serán las cooperativas de cesión de uso, ocupación, masovería urbana. Y bueno, documentar básicamente documentarnos de todo tipo. Para asesorar o informar a la gente y sobre todo también para divulgarlo. Para que la gente tenga información.
Ya que habléis de masovería, os explico también que en castellano en principio se dice aparcería.
Aparcería.
Si tú buscas masovería en el Google, pues claro, solo salen cosas de la masovería como una cosa típica de aquí de Cataluña, pero en castellano se llamaría aparcería.
Muy bien. Pues yo me quedaría con lo de los naps. A mí me ha agradado, lo del nap. Aquí le agradaría también al Baldric. ¿Veieu l'excursió negra? El Baldric era un obsessionat per snap. Estava intentant buscar el tall per posar-vos-el el dia que es compra el nap més gran del món. Sí. No l'he trobat.
Després, de fet, jo abans no he parlat del grup de coordinació, que va tractar també, o sigui, també va ser un altre grup el dissabte, que hi havia l'Enric i parlàvem d'això, de material d'informació, de relació amb els mitjans alternatius, i dels punts d'informació i del centre de coordinació, etc, etc. Tot això a decreixement.net en teniu més.
Sí, hi ha informació, però el centre de coordinació que antes estava, bueno, de modo negra. Itinerante, sí, la última vez que estava en la Rosa Negra, però hasta la semana pasada. Ahora se ha pasado, creo, a
InfoSpy.
Bueno, a nivel de Barcelona, en InfoSpy,
a nivel de Barcelona, InfoSpy, pero el general que también estaba aquí, se ha pasado a Torredembarra. Vale. O sea, como traslado un poco. Y, bueno.
Eso per la banda, buscar sinergies, etc. Multiplicar els efectes, etc.
Molt bé. Posem una cançoneta?
Sí.
Posem una cançoneta? Vale, doncs...
Ruidaco, com antes, o què?
Sí? No.
Ruidaco?
Sí, Ruidaco, Ruidaco.
Es que de fondo tenemos esta guitarra que están oyendo ustedes de fondo, es en directo, en vivo y en directo, la está...
El Chicuelo de Nou Barri.
La está tocando aquí...
El Chicuelo.
El Chicuelo.
Super Carles.
El, Chicuelo. Bueno, el cantautor de Nou Barri.
Por eso ahora que va a hablar la deja de tocar.
Gestionar.
Se ve que dos cosas a la vez. ¿No?
De hecho es el cantautor del Guinard Bronx.
Héctor Bronx.
Bueno, pues eso era música en directo.
Ah, sí, ponemos una de los fabulosos, de los Cadillacs fabulosos.
Vale, eso no es ruido. No
la tenía aquí a mano y ya está, ¿vale? Que no me habéis pillado así de improviso.
De improviso.
Recorda que estàs escoltant Ràdio B, Vivienda, Ràdio Bronca, 104.5 de la FM. Para aquellos que se están grabando la canción, ya la volveremos a poner.
Esto era una versión de los Beatles, con V de Beatles.
If I had eyes in the back of my head, I would have told you that you look good as I walked away.
Hola, companys i companyes, sóc la Mali Costa Viuda i tinc 87 anys, sóc de Barcelona i moro de calor. Del barri més oriental de la ciutat, el Xinú, ara Raval, ves tu quina cosa. Visc en un immoble amb dos veïns més, un veí i una veïna més, l'Agustí i la Glòria.
So are we just holding on to things that we don't have anymore?
Tots tres som de renta antiga. I ara el nou propietari del edifici, el mateix d'una cadena d'hotels Luxens, el Plington. I amb la complicitat de l'Ajuntament de Barcelona, que no de Barcelona, es volen fotre fora, o més finament, desnonar. O com dirien els propietaris de l'hotel, get out all fucking bastard. Jo no sé anglès, però el paio que m'ho va dir no feia cara de molts bons amics. I a més li queia la baba quan ho deia. Gràcies al programa de la UB i de la Ràdio Bronca, us estem preparant una sèrie radiofònica inèdita en la radiofreqüència homologada d'aquest de ciutat, que és de tots sinó d'ells. Les nostres i d'altres experiències seran les protagonistes, tot de primera mà. Bueno, a mi ja em comencen a tremolar, però creiem que la nostra lluita no és l'única. Recorda, a Ràdio Broncans 104.5 de la FM. A reveure, amics i amigues. Bye bye, Julais. Això pels propietaris de l'hotel.
No, not at all. Just stand still while we fall.
Ojo al dato.
Bé, encetem la nova secció Ojo al dato. Ojo al dato, com us explicàvem abans, és la secció dirigida a no fer gaire cas a la premsa tradicional, però advertir dels perills que ens avisen.
Dir-ho molt ràpid i sense fer-hi massa...
Sense donar-los gaire importància perquè tampoc no la tenen.
Mare de Déu.
Una de les notícies més escandaloses del mil·lenni és la tramitació de la llei del desnonament exprés. La llei del desnonament exprés pretén facilitar, per exemple, el vot d'aquelles persones que tenen un pis i que el volen tenir buit, i etc. Bé, aquestes mesures venen a reforçar el que és la duresa de la llei d'arrendaments urbans.
Clar que sí!
Sobretot, jo crec que això és una apreciació personal, però no em vull quedar sense dir-la, jo crec que va dirigit a captar el vot de totes aquelles persones que tenen un parell de pisos, aquest petit propietari, no?, que té por de llogar el pis, etc. I una de les possibilitats, a part de que accelera molt el procés de desnonament, una de les possibilitats que et dona és posar en el contracte que si un dia tinc un familiar que necessita el piso, te voy a echar a la puta calle directamente. Roja directa i a tomar... Ja fia, a tomar viento.
No, a veure, igual molta gent que ens escolta diu, oh, que no, aquesta gent que fan demagògia o demagògia, no sé què.
Molta de la gent que ens escolta.
Molta de la gent que ens escolta.
Eso m'ha molat, optimismo.
És que vinc de la ràdio privada. No, però vull dir que és això, igual, o si ens escolta algú pel podcast, jo què sé, el que sigui, però clar, que diuen, clar, i el que està 7 o 8 mesos sense pagar, 6 mesos, Escolti, escolti'm una cosa.
Anem a parlar, anem a parlar. Quants casos s'han dit? Anem a parlar en sèrio?
No, no anem a parlar en sèrio. Ojo al dato. Portem dos minuts amb la notícia.
Ja està.
Ja està, tiempo.
Ja.
Seguirem la notícia perquè això mereix la pena una resposta.
No, jo solo decía una cosa. Busquemos medios alternativos, ja que les den por saco. Tampoco...
Està clar.
Algun, bueno, s'està preparant aquesta llei. Si algú vol anar al Parlament a queixar-se, que hi vagi.
És curiós,
que...
perquè a França hi ha una llei, hi ha una llei que és la llei, la treva... No?
La treva invernal.
La treva invernal, que durant l'hivern no es pot desnonar, i aquí, en canvi, aquí no ho estan frío. Fent que aquí no hace frío. No, sí.
Ni frío ni calor. Sube la música. I tinc un altre ojo al dato, que serà molt ràpid, i és que torna aquí a Barcelona una altra vegada al Barcelona Meeting Point. Barcelona Meeting Point. No n'hem de parlar més, no en volem parlar més, torna a posar la música.
Que es vagi
en brava. No, hi ha una cosa que jo m'agradaria tocar del tema.
No, no fem caput, o sigui, no fem...
Aquesta secció s'està desmadrant.
Però, censura, no fem censura.
No, però si no és censura, és que, o sigui, jo us recomano que aneu al bmpsa.com, que és la web del Barcelona Meeting Point, i aneu al PDF on surten l'elenco de participants, perquè és molt divertit, com que ho posen per ordre alfabètic, tota la primera, bueno, primer hi ha la primera fila que surten l'Hereu, el Baltasar, la Corredor, etc. I després, de l'elenco de participants, trobaré una cosa curiosa. Surten tots, són tots jeques àrabes, que són com que comença per al no sé quan, al no sé quan, al no sé quan, doncs estan tots a dalt de tot. I és perquè aquest any, aquest mateix dimarts, comença la First Euro-Arab Real Estate Conference.
Acabo
de dir. Sí, eso, suena com a tifa, total. Però no és més que esto, que bueno, que una reunió de maletines...
Ahora que nos han exprimido, van a exprimir a otros, ¿no?
No, ahora, claro, ahora que ya de aquí no tienen de dónde sacar, pues se van a los petrodólares a que nos compren, bueno, a que toda España es Marbella y toda Barcelona... Más allá de la playa.
Oriente miedo.
Desitgem a tots els bueno, als organitzadors del Meeting Point que morin amb dolor saber, i que no tornin a trepitjar Barcelona.
Fora.
Hem de reconceptualitzar, la secció aquesta. Ojo al dato. Jo posaré temps límit, posaré.
Vamos, l'agenda.
Vamos con la agenda, rapidito. A ver, el próximo 4 de noviembre, plenario de V de Vivienda.
Como cada primer miércoles de mes, plenario en calle Magdalenas 13, a las 8.
Luego el 5 de noviembre hay la primera reunión que salió de las trobades del decreixement de documentació d'habitatge, segurament a l'Infoespai, i el 14 la primera reunión de repoblación al Infoespai.
Correcte. I després, és que no ho hauria de dir perquè no duraré molt exactament, però també ens van, com que a la reunió del decreixement vam parlar que teníem una ràdio, fèiem servir una ràdio, Ràdio Vivienda i tal i qual, una noia de lo que és el medi ambient, per dir-ho així, d'alguna manera, també fan una manifestació, crec que a mitjans de novembre també, perquè es fan una reunió preparatòria de Kyoto, pre-Estocolmo.
El del canvi climàtic, crec que és el mateix dissabte, el dissabte 31 d'octubre, hi ha una mani, no? El tema del canvi climàtic.
Ara no estic segur la data. Sí. quines dades, tio.
Periodistes, però bueno, periodistes de primera.
Mejor, mira, una piedra, menos de
bueno,
una piedra.
Bueno, és que té internet, que tampoc...
Però bueno, és això, si us interessa, decreixement.net i nen.
Decreixement.net.
M'ha sortit, no?
Si interessa, t'informes.
M'ha sortit la red.
Sí, però crec que sí que és el dia 31, eh? No, que no sé molt bé l'hora.
Potser sí, vale.
Sí, tio, però...
Decreixement.net.
M'ha sortit la vena ja, no?
Subajón, subajón.
Doncs hem arribat al moment clau, crucial i culminant d'aquest programa, el moment que tots els nostres oients estaven esperant després d'aguantar una hora de poques soltades, com qui diu, i és que ens ha vingut a veure avui per primer i última vegada el cantautor del Guinness Bronx i la panda de borratxos de su barrio, que ens tocaran una cançó i ens faran gaudir d'aquest moment tan especial. És una cançó tocada en directe en els estudis de Radio Bronca 104.5 de la FM de Barcelona. I bueno... Sin más preámbulos.
No, sí, sí, más preámbulos.
No, no, preámbulos,
claro.
Me ha dedicado la canción.
Con un poco más de preámbulo.
Ahora se nos ponemos serios. Dono...
¿Has de dedicar la canción?
Sí, claro.
Dediquem la canción.
Claro. Dono voz y voto y todo.
Es una canción que es diu Yo vengo a ofrecer mi corazón, que es una canción, suposo que parla d'una mica d'implicació de la gent en temes socials. I aquest cop la dediquem a l'Amadeu Casellas i a tota la gent que lluita per la seva alliberació, pel seu alliberament. I bé, aquesta cançó és de Mercedes Sosa i farem una versió acústica, diguéssim, que també va fer ella. I això, dedicada a tothom que es mou en general. Va,
va, som-hi. Anem.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. Ya sé qué pasa, será tan simple como pensar, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor.
Dios mío.
Luna de los pobres. Siempre abierta.
Siempre abierta.
Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Ofréceme tu corazón, que lo quiero.
Como un documento inalterable.
Como el DNI.
Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Eso, qué arte, Dios mío.
Y uniré las puntas de un mismo lazo. Y me iré tranquilo, me iré despacio. Te daré todo.
Ahí da un cambio ahí.
Y me darás algo.
Qué grande, Dios mío.
Algo que me alivia un poco más.
Dame la libertad.
Cuando no haya nadie cerca o lejos.
Vámonos.
Yo vengo a ofrecer.
Corazón.
Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón.
Diablo,
de países y hablo de esperanzas y hablo por la vida, por la nada, y hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar nomás.
Ahí está este cantado torre de Mar Bronx, me cago en la mar.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer
corazón. Vámonos, Álvaro, a por un carajillo. ¡Qué buen día!
La próxima vez podrá escucharse.
Bueno, adeu.
Adeu.
A rebebre.
Oh, benvinguts, passeu, passeu. De les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.